Avui és el Dia Mundial de la Visió i ja saps que cada vegada tenim més pantalles i més informació que ens arriba a través de les pantalles. Per tant, és un bon moment per recordar-te que almenys un cop a l'any visitis a la teva o al teu oftalmòleg per fer una revisió. Per tant, Dia Mundial de la Vista, entre d'altres coses, recorda això. Perquè és que, a més, els estudis més recents demostren que el 80% dels casos de persones cegues que existeixen actualment podrien haver estat tractades, previngudes i inclús curades totalment, ja que el 20% es podien evitar, mentre que l'altre 60%, podria ser tractat i fins i tot operat. Per tant, val la pena fer una revisió anual. Hi ha moltes coses per veure i, per tant, el Dia Mundial de la Visió que et serveixi per això, per recordar que una visita a l'oftalmòleg no fa mal. Soc el Ricard Álvarez. Comencem a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que consti que sé perfectament que de vegades fa molta mandra anar al metge. Sobretot quan no et passa res. Bueno, quan et passa, també. Soc conscient, eh? Et fa molta mandra, ho dic per experiència. Vinga, va, la revisió fa molta mandra, però de veritat que val la pena, eh? Perquè les coses agafades a temps sempre, sempre tenen un diagnòstic millor. Què tal, com estàs? A dijous 14 d'octubre, són les 12:21 minuts, per sobre dels 16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem ràpidament la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Tenim el nostre espai veterinari des de Anadon Veterinaris amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. I arriba també el moment en el que parlem de salut i de nutrició amb el Christian Didier, que ja saps que és nutricionista i que et lliga perfectament el tema de la salut i de la nutrició. Amb tot això ens plantarem a la una, i els dijous, a partir de la una, tenim les escapades de COPE amb el David Velasco, on busquem moltes propostes de cara al teu temps de lleure, doncs perquè puguis gaudir, més ara que cada vegada tenim més llibertat per moure'ns, tot i que seguim en pandèmia, amb la mascareta, amb la distància, vacunats, però podem fer moltíssimes coses. Te'n parlarem a fons a les escapades de COPE amb el David Velasco. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten massa canvis, menys a la Vall d'Aran, on són notablement més altes, amb unes màximes que rondaran els 24 graus a Lleida, els 23 a Balaguer i a Tàrrega, els 22 a Viella i els 21 a la Seu d'Urgell. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda tendirà a quedar en general fluix i de la component sud. Si mirem ara demà divendres, esperem intervals nuvolats al cel, amb probables bancs de boira matinals o núvols baixos a les comarques del sud, mentre que a la tarda els cels tendiran a quedar poc nuvolats amb intervals de núvols alts. Per últim, les màximes demà pujaran lleugerament menys al Pirineu, amb valors de 25 graus a Lleida capital, de 24 a Balaguer, a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i de 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar la identitat i les causes de la mort d'un cadàver que va ser trobat ahir semienterrat en una zona pròxima al riu Noguera Ribagorçana, a l'alçada d'Albesa. Es desconeix si es tracta d'un home o d'una dona, perquè presentava un estat molt avançat de descomposició, i tampoc no ha pogut determinar-se si seria una mort violenta. De moment, no s'ha descartat cap mena d'hipòtesi. La troballa es va produir al migdia, i segons s'ha pogut saber, durant una visita de tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament per a una futura actuació a l'entorn del riu. Una especialista de boscos va trobar una extremitat, concretament una cama, en una zona fondosa. Va ser a la vora del riu, a uns 200 metres del pont en direcció a Albesa. Ràpidament van alertar els Mossos d'Esquadra i al lloc van acudir agents de les unitats d'investigació i la policia. També es va activar la unitat canina, que no va haver d'actuar. Els investigadors van trobar la resta del cos enterrat però per poder extreure'l va ser necessari utilitzar una excavadora, ja que el cadàver estava entre unes arrels, per la qual cosa se sospita que hi podia portar força temps. Pel que sembla, es van trobar principalment restes òssies. Els treballs per la retirada i l'aixecament del cos es van allargar tota la tarda, i cap a les 8 del vespre un vehicle funerari va traslladar les restes a l'Institut de Medicina Legal perquè s'hi li practiqui l'autòpsia i determinar si es tracta d'un home o una dona, les causes de la mort i la seva identitat, però atès l'estat del cadàver, els resultats no es preveu que siguin immediats. Per la seva part, els Mossos van iniciar una investigació per relacionar el cadàver amb persones que han desaparegut en estranyes circumstàncies. L'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puiggròs, va explicar que es tracta d'una zona molt frondosa en la qual s'havia fet inspeccions altres vegades i que era la darrera visita dels tècnics abans d'emprendre l'actuació. Així mateix va afirmar que al poble no consta cap persona desapareguda i es comenta que el post podria portar molt de temps allà. Sense deixar de banda tema similar, els Mossos d'Esquadra van obrir ahir una investigació també per determinar les causes de la mort d'un home de 47 anys que va ser trobat sense vida en un pis del carrer General Brito a la ciutat de Lleida. Els bombers, després de ser requerits per la Guàrdia Urbana, van obrir l'habitatge cap a les 19 hores, el número 31, i van trobar el cos sense vida d'una persona. Al lloc van acudir els Mossos d'Esquadra, que en la primera inspecció ocular no van trobar signes aparents de criminalitat. I encara amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 55 anys, nacionalitat xinesa i veïna de Granyanella, a la Segarra, acusada de cultivar marihuana a casa seva i de tenir la llum punxada. Durant l'entrada al domicili, la situat al poble de Fonolleres, que pertany al municipi de Granyanella, els Mossos van intervindre 325 plantes de marihuana, cap d'ells assecats, preparats per a la venda, i una instal·lació preparada pel cultiu intensiu de la droga, com ara aparells d'aire condicionat i làmpades i adobs per afavorir el creixement de les plantes. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions. Parlem de preus, perquè l'índex de preus del consum, el que coneixem com IPC, a la província de Lleida va pujar un punt al setembre respecte a l'agost i la taxa interanual s'ha situat, ull, als 4,7%, 9 dècimes més que el mes anterior i la taxa més alta de les demarcacions catalanes segons dades fetes públiques avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt de Catalunya, els preus es van incrementar 7 dècimes al setembre respecte al mes anterior i la taxa interanual se situa en el 3,7%, 6 dècimes més. A Lleida, recorda, 4,7% el que portem l'interanual. Estem fregant el 5% de pujada de preus del consum. Lligat amb tot això, els afiliats a la Seguretat Social a 30 de setembre han augmentat un 3,4% anual a tot Catalunya fins als 3.317.456 persones, segons dades de l'Institut d'Estadística. Aquest increment s'ha produït a totes les comarques, amb pujades més notables a la Selva, el 7,9%, i al Tarragonès, amb un 7%. Les tres comarques més poblades de tot Catalunya han registrat increments inferiors a la mitjana catalana, però ull, perquè aquest és la relació respecte a l'any anterior. Però, en canvi, si mirem el darrer mes, la variació mensual és negativa a la meitat de les comarques liderades per l'Aran i el Baix Empordà. De fet, a l'Aran la baixada és del 7,9%, mentre que el Baix Empordà és del 6,5%. Això el darrer mes, el darrer mes. Marxem ara cap a les comarques perquè el Pallars Sobirà tancarà oficialment la temporada de rafting i altres esports aquàtics el proper 15 d'octubre, quan finalitza el conveni amb Endesa que garanteix un cabdal d'aigua intens i estable al riu Noguera Pallaresa per la pràctica d'aquests esports. Florio Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura, ha valorat molt positivament les xifres aconseguides durant aquest estiu.
Durant l'estiu hem estat en puntes, hi ha hagut moments de 100%, però podríem parlar d'una mitja actual a l'estiu, és a dir, durant l'estiu estem parlant juliol i agost, podríem parlar d'un 80-85% de producció de les nostres empreses. Si aquí haguéssim pogut sumar aquest client, aquestes puntes haurien estat, jo crec que hauria sigut un any de rècord.
quan tot just està a punt de finalitzar la temporada de rafting i esports d'aventura, les previsions de cara a l'any que ve són molt bones, ja que el turisme estranger ja està reservant per aquelles dates per poder fer les activitats que aquest any s'han quedat sense poder gaudir de les que no han pogut venir per culpa de les restriccions del Covid. Per tant, ha sigut tot turisme local o nacional. O sigui que si l'any vinent hi sumem el tema de que puguin venir les persones de fora, doncs ha de fer que sigui un estiu excepcional. Vaja, esperem així, eh? Seguim parlant de diners perquè el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2022 destina a la demarcació de Lleida 76 milions d'euros, uns 3 milions d'euros menys que enguany, quan l'Estat ha previst destinar a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran 79 milions d'euros. Una de les inversions més importants és de 2,6 milions d'euros que es destinaran a la modernització de regadiu de la comunitat de regants 124 del Canal d'Aragó i Catalunya, al municipi d'Alpicat. També destaquen els 430.000 euros que el Ministeri de Cultura destinarà a la restauració de la Seu Vella de Lleida i els 780.000 euros per la finalització de la depuradora del col·legi. La majoria d'inversions es destinaran al manteniment de vies i serveis ferroviaris, així com la redacció de projectes. I obrim plana local perquè l'Arnau de Vilanova de Lleida, l'hospital, instal·larà unes carpes i cadires davant l'àrea d'urgències perquè els acompanyants de pacients no hagin d'esperar la intempèrie. I més ara que ja les temperatures mínimes baixen força. I a urgències no saps mai quan hi has d'anar. No sempre és al migdia amb el sol. Pot ser a la matinada. I degut a que s'ha de mantenir una distància encara entre persones, doncs la sala d'urgències habitual es queda petita i hi ha molta gent que s'ha d'esperar fora. Doncs muntaran unes carpes properament. I la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, la UDL, ha estrenat aquest curs la menció STEM, Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques del Grau d'Educació Primària. Es tracta d'una especialització pionera a l'Estat per formar mestres especialistes que fomentin vocacions científiques i tecnològiques des de l'escola. Els estudiants d'aquesta especialització disposen d'una aula especial dotada de diferents materials i recursos, com ara robots, balances o una impressora 3D, entre altres. A més, l'aula no té una disposició fixa i és flexible per tal que els alumnes l'adaptin a les seves necessitats i puguin treballar en grups. Un total de 25 alumnes s'han matriculat a la menció STEM que ofereix la UDL. És una molt bona notícia, a més és pionera a l'Estat, i és justament perquè aquests futurs mestres de primària ja puguin, quan vegin alguna alumna o algun alumne que tingui iniciativa cap al món de les ciències, de la tecnologia, de l'enginyeria o de les matemàtiques, tinguin més coneixement al seu abast per poder-los guiar o oferir-los activitats que estiguin més relacionades amb tot això, per arribar ja a la secundària tenint potser el futur una mica més clar. I acabarem parlant de mosquits, sí, perquè igual ho has notat, jo sí, però és que el 2020 va ser un any excepcional, i no només per la crisi sanitària de la Covid-19 que va generar a tot el món, sinó que la plataforma científica Mosquito Alert, coordinada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, va detectar l'any passat a Espanya el major nombre de mosquits tigre des que es va posar en marxa el registre l'any 2014. I a l'any 2021 no es quedarà enrere. Per tant, si ho has notat, doncs estàs constatant el que les xifres diuen. Ull, perquè a les comarques lleidatanes ja fa temps que aquest insecte invasor també s'estén sense remissió. L'any 2020 se'n van notificar la presència d'aquest mosquit a Lleida, al Soleràs, a les Borges Blanques, a Arbeca, a Mollerussa, a Bellvís, a Alpicat, a Balaguer, a Oliana, a la Pobla de Segur i a Tremp. Encara que és probable que hi hagi arribat a més localitats, ja que els científics que participen en aquest projecte en confirmen la presència a partir de les fotos que envien ciutadans a través de l'aplicació Mosquito Alert. Per tant, si estàs en un municipi que hi ha mosquits d'aquests, però no ningú ha enviat la fotografia, en aquesta aplicació doncs no sortirà. O sigui, imagineu-vos que surten a 11 municipis ja. En fi, el mosquit tigre, que és una espècie invasora que va arribar sense voler, i que ara veurem com la frenem. Fem una pausa i marxem ràpidament cap a Nadon Veterinaris.
A Rinascimento, després de 35 anys de curant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que marxem ja cap a Nadon Veterinaris, ja saps que cada dijous parlem del món veterinari, dels animals de companyia, des de Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet a nadonvet.com i després que tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, 973-266-388. 266-388. Si truques durant el dia, doncs et contestaran des de la botiga i si és un problema veterinari, tranquils, que et passaran amb un veterinari. Si truques de nit o en festiu, perquè les emergències sempre passen, doncs de nit o el dia de festa, tranquils, que sempre hi ha un veterinari de guàrdia. 973-266-388 són a Nadon Veterinaris. Nosaltres els dijous parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, una pregunta ràpida. Us estan arribant animals refredats o no?
Encara no.
No, bueno, no, perquè ja veus jo com estic, eh?
Sí. Bueno, però és època.
També refreden, eh?
Sí, evidentment, sí, clar.
Bueno, ja en parlarem en el seu moment, però sí. Pues, també refreden. Eh?
També, home, sí. Els canvis de temperatura és per tots.
En fi. Bueno, bromes a part, avui anem a parlar d'un tema d'actualitat, perquè això és el que ha observat la Imma en els darrers dies. I a més, crec que és un tema molt important i que segurament amb un programa no en tindrem prou, però bueno, més endavant ja avançarem, ja complementarem, però és un tema que hem de traure, que li hem de traure el tabú i que hem de poder-ne parlar obertament. I és a dir, és que els gossos necessiten, com qualsevol altre animal o qualsevol altra persona que visqui dins d'un entorn domèstic, una educació, Imma, a la seva alçada, a la seva mesura i a les seves característiques, però els gossos s'han d'educar. I com sempre diuen, quan abans millor, oi?
Evidentment, des de petitets, els animals de companyia a casa necessiten educació. Per això sempre dic que abans d'agafar un gat o un gos s'ha de pensar molt, perquè li hem de dedicar molt temps.
Clar.
I dintre d'aquest temps està l'educació.
Clar. Per què parlem això? Què t'has trobat darrerament, Imma?
Doncs mira, abans ho començava a Ricard fora de l'aire, que avui tenia un altre programa preparat, però m'he trobat aquesta setmana amb gossos que els hem conegut de petitets, amb 3-4 mesos, quan els portaven a les primeres visites, que venien o bé del criador o bé d'una protectora, i eren gossos molt socials, molt contents, vull dir que els podies auscultar, els podies ficar la vacuna, bueno, podíem estar amb ells a la consulta sense cap tipus de problema, i ara han tornat amb 7-8 mesos i són gossos molt agressius, molt agressius, que no pots ni escoltar-los, que li vols ficar el fonendo i te volen mossegar la mà.
Hi ha una diferència de 4-5 mesos, més o menys.
Sí, i li dones un premi, llavors sí, te belluguen la cua. Què vol dir això? No, la educació que li estem donant a casa no és l'adequada, no és correcta.
Anem a parlar clar. Potser que estiguin molt consentits?
Molt. Val. Saps què passa? Que educar costa molt, i costa que el gos o el gat a vegades no li agrade. I què vol dir que no li agrade? Pues que marxa al seu llitet, que es fa el sordo, normal, l'estàs educant, i educar és moltes vegades li has de dir no, i bueno, i parar, has de tindre límits.
Clar, a més és una tasca que, com dèiem abans, si la fem des del principi, quan són petits, Serà molt més fàcil de fer-ho, requereix el seu temps igualment, però serà molt més fàcil, sí. I els resultats seran duradors i a més repercutiran en el benestar de tot plegat, perquè clar, hores d'ara us esteu trobant amb persones que porten el gos i ja no tenen el control total sobre el gos.
No tenen cap control, clar. És més, li diem... fica-li tu el morrió perquè a nosaltres ens vol mossegar, i el mateix propietari ens diu que no, que no li pot ficar, que també li mossegue.
Clar, aquí tenim un problema greu ja.
Molt, molt. Igual que quan parlàvem de que s'ha d'educar a fer el pipi i el popó fora de casa,
sí.
Això és educació igual dintre de casa.
Clar,
no pot fer el gos el que vol quan vol. I si li hem permès, després ho vol fer a tot arreu, al veterinari, al carrer, a casa d'un amic, a qualsevol puesto, i no pot ser.
Clar, arribats a aquest punt, Imma, què han de fer els propietaris?
Arribat a aquest punt, jo primer tindria que dir que des de petitets molta educació, perquè sempre és millor fer-ho abans que després, que ja el tenim així, corregir el problema.
Clar.
És millor no arribar. I no arribar, ja sabem lo que és. Quan està fent algo que a nosaltres no ens agrade, no, perquè és molt més fàcil dir, ves, deixa'l, no passa res.
Clar.
I si passa. Després tenim gossos agressius, gossos que no són socials, que no volem, no els pots treure a passejar el teu germà o el teu fill o la teva mare, perquè no volen sortir... o no es portem bé si els deixem a casa d'algú, si tenim que anar a algun puesto, o amb una guarderia canina, s'ha d'educar.
Clar, és que ara tu imagina't aquests gossos deixar-los un cap de setmana o una setmana, perquè els propietaris marxin de viatge amb una... Bueno, amb una...
I després tindrem més problemes,
una guarderia d'aquestes,
no
poca broma.
Els acceptaran, però si la persona que està encarregada de donar la medicació, si es té que medicar... o donar-li el menjar, o el que sigui, aquest tipus de gos, i el vol mossegar, o el tenen que tindre sol i no pot sortir a jugar amb altres gossos, per exemple, perquè, clar, hi ha molts que també són agressius amb els altres gossos.
Clar, no, o sigui, al final repercuteix negativament en tot, i es va fent una bola gran, vull dir que això s'ha de tallar de soc arrel. Parlàvem des de ben petits que no hem de confondre el estimar-los molt amb educar-los, és a dir, han de tenir límits, com tothom. Llavors, els hi hem de posar des de bon petits. Si no ho hem fet, Imma, hem de recórrer amb algú que ens expliqui com fer-ho, no?
Sí, sempre es pot corregir, costarà molt més que si ho hem fet des de que són cadellets. Ara, que es pot fer, es pot fer. És molta paciència i això sí, ajudat de professionals.
Clar.
De professionals que ens ajuden amb l'animal i amb natres, perquè també ens ensenyen a natres, sí, és veritat, l'actitud, l'idioma corporal que hem d'adoptar quan fan algo que no ens agraden, la veu que tenim que ficar, també ens ensenyen a natres.
Clar, clar. No, i a més, pel gos, en aquest cas, també és millor, que al final ens entén, perquè si no, si un dia li diem que no, l'altre dia li diem que sí, a la mateixa cosa, al final no entenen ben bé què passa.
Clar, hem de ser conscients sempre i regulars amb el no, i tota la família.
Efectivament.
No és no, la mare, el pare, els fills, els padrins, és no, amb aquest, el que sigui, no, que volem que no. No, pujar al sofà és un no per tots. Si això no ens agrada anar tres a casa, per exemple,
Sí, sí. Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs, és un altre d'aquells exemples de si no feu el que s'ha de fer en el seu moment, després costa el doble. I el doble
i
és una manera de parlar.
I el que deies tu, això no vol dir res amb no estimar el gos.
No.
Per exemple, jo crec que ma mare m'estime molt i no m'ha deixat fer el que jo he volgut.
Correcte.
De petiteta.
És que és...
O menjar el que vull de petiteta a l'hora que vull, sí, i dinar al col·le si vull, si no vull anar, no anava. Pues no, això no pot ser.
Et diré que potser encara te'ls estimes més, és a dir, pensa que el còmode seria el... Bé, fes el que vulguis.
Clar.
Si gastes un esforç i un temps en posar uns límits i muntar una educació com Déu mana, doncs pensa que te'ls estimes més. Ara, això vol dir haver de dir que no en algun moment, això està clar.
Molts moments.
També.
El cas és que moltes vegades has de dir que no.
En fi, avui hem tractat aquest tema, hem començat aquest tema perquè la Imma se n'ha donat a nadons veterinaris que de gossos que ells coneixien, que els havien visitat amb 2-3 mesos, que han tornat al cap de 4-5 mesos i que tornen canviadíssims. Fixeu-vos en 4-5 mesos el mal que es pot arribar a fer amb tema de comportament, eh? Per tant, des del primer dia, i si no sabeu com fer-ho, doncs pregunteu a nadó en veterinari. Escolti, mire, jo és que he escoltat això i vull que em donguin unes pautes, i a nadó en veterinari us assessoraran, eh? 973-266-388, aquesta inversió de veritat, que és una inversió de futur, totalment, de benestar de futur. 973-266-388. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb l'Imma Sabater. Imma, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ese momento es perfecto, se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto...
Estarem a la una, ja saps, els dijous, parlant de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a disantanutricion.com, al carrer Alcalde Porqueres número 76 a Lleida, i després a les xarxes socials. Busca'ls a Disanta Nutrició o al Cristian Didier, que són molt actius i et donen grans consells. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, mira, hoy vamos a hablar de un tema relativamente de actualidad, porque la verdad es que hoy en día en las redes sociales y en internet se habla de todo en todos sitios. Solo decir que solo hay un tema candente, pues no, no es así, hay muchos, ¿no? Pero del tema de alimentación sí que es verdad que hay uno y que además toca un producto del cual hemos hablado aquí en el espacio de salud y de nutrición, que es el tema de las cremas de cacahuete, ¿no? Explícanos, porque al final la gente también se queda con los titulares y yo creo que es mejor profundizar un poco sobre este tema.
Claro. Pues mira, hay una molécula, para centrar un poco el tema, tenemos que recordar que a nivel de industria alimentaria tenemos unas legislaciones acerca del etiquetado.
Sí.
Entonces, cuando tú, digamos, comercializas un producto, si el producto tú declaras que no tiene azúcar añadido, no puede tener azúcar añadido, porque si no estás engañando. O sea, las declaraciones nutricionales hacen referencia, tú dices del producto, este producto es cardiosaludable, este producto no tiene lactosa, este producto, esto se llama declaraciones nutricionales. Y los productos que lo declaran tienen que cumplir una normativa. Entonces, hay muchas veces que a los productos que se declaran ciertas cuestiones no la cumplen y generan este tipo de debates. Entonces, las cremas de cacao, cremas de cacahuete, cremas de tipo crema de cacao, ¿no? De avellanas, con azúcar, sin azúcar, suelen ser un foco de este tipo de problemáticas, claro, porque muchas veces no cumplen la legislación. Entonces, claro, ¿cuándo es un azúcar añadido o cuándo no? Pues el azúcar es añadido cuando añades un alimento o una sustancia para endulzar aquel alimento.
¿Vale? Ah, vale. O sea, no solo azúcar.
Claro, porque, por ejemplo, el debate aparece porque ha salido una crema de cacao que forma parte de una marca muy muy prestigiosa que, en lugar de poner azúcar, se añade pasta de dátil. Ajá. Entonces, la pasta de dátil, si tú añades pasta de dátil para endulzar, entonces estás añadiendo cierta cantidad de azúcar, porque el dátil es muy azucarado, tiene otros componentes también, pero entonces endulzas como tal, ¿no?
Claro.
Entonces, bien, entonces hay que añadir qué porcentaje de dátil es, cuánta cantidad y todo el tema. Entonces las declaraciones del etiquetado son muy importantes. Por eso es muy importante ir un poco, leer un poco más allá de la simple etiqueta de sin azúcar añadido. Vamos a leer los ingredientes que tiene, porque mientras que legalmente se cambian las cuestiones, pues a veces utilizamos un producto porque la etiqueta es muy bonita como tal, ¿no? Que ya lo hemos hablado también. Entonces, esto nos da un poco de pie para hablar de cuándo consumir, cuánto consumir, cómo consumir una crema de cacahuete más natural, una crema de cacao más natural, ¿no?
A ver, la crema de cacahuete, ¿existe en el mercado un producto de crema de cacahuete que solo lleve un ingrediente o por su manera de ser tiene que llevar otras cosas?
Sí, la crema de cacahuete es uno de los alimentos que ha aumentado la venta en este último año, vamos a decirlo, 2 años, porque precisamente la crema de cacahuete se hace triturando cacahuetes y se forma como una emulsión, sí, y se forma como una mantequilla, ¿vale? Y es muy rica de sabor, algo pastosa, hay algunas que le añaden azúcar y algunas que añaden edulcorantes, pero puedes comprarla sin azúcar, cacahuete 100% triturado, y es una mantequilla literalmente.
Y ya está.
Es muy utilizada en América del Norte, ¿vale? La mantequilla de cacahuete es muy típica de la alimentación, vale, a mí me encanta.
Aquí podríamos decir que tiene las mismas propiedades que el cacahuete antes de aplastarlo, sí, por así decirlo.
Lo que pasa,
¿eh?,
que, como todos los alimentos que trituras, amasas y cambia su forma, entonces concentras, densificas.
Bueno, claro, es que en una cucharada te entran muchos, claro, más que los que comerías.
Claro, haces un alimento muchísimo más denso. Entonces, ya sabemos que los alimentos, las cremas de cacahuete o las cremas de cacao ricas en azúcar, de marcas muy conocidas, utilizadas por muchos niños y tal, este tipo de cremas pues son muy ricas en azúcares, muy ricas en grasa, claro, muy porque añades. Entonces estas ya no las estamos hablando ahora. Estamos hablando aquellas cremas de cacao, cremas de cacahuete, que aparecen como una opción saludable a las cremas de avellanas azucaradas. Claro, estas cremas son mucho más interesantes porque no tienen tantos azúcares añadidos y porque son más naturales per se, ¿entiendes?
Claro.
O sea, si tú haces una crema de cacao con cacao, con dátiles, con avellanas, con anacardos, es mucho más interesante que la típica crema de avellanas donde el 80% es azúcar y el otro 20% es manteca de manteca, palma, por ejemplo.
Me ha venido ahora, ¿no?, a la mente la canción que antes se usaba hace muchos años, lo de leche, cacao, avellanas y azúcar, y después la marca, pero fíjate que en la cancioncilla se decía azúcar sin problemas, porque hablo de hace muchos años, porque entonces, pues bueno, el azúcar aún no se había descubierto que era un problema, ¿no? Pero no hablamos de estas, como dice Cristian, no, de esto no, hablamos de las puras, de las que llevan un ingrediente y punto, ¿no? Que son, claro, que son, entonces, nutricionalmente más aceptables, mucho más aceptables.
Más aceptables, más interesantes, es una opción alternativa a las personas que utilizan las otras cremas de cacao.
Y oye, que pues tienen un gusto diferente, pero que solo es acostumbrarse a estos gustos.
Claro,
son,
claro,
mucho más intensos.
Pero también hay que recordar que es un alimento calórico, denso, muy palatable, ¿eh? En la persona que la come nota un sabor importante en la boca. Entonces, estos alimentos siguen siendo, aunque son más saludables que las otras, siguen siendo de consumo relativamente ocasional, claro, y algunos colectivos son muy interesantes, porque aquí aparece el debate también. Entonces, con que ya tengo una crema de cacao que en lugar de azúcar pone dátil, una pasta de dátil, entonces la como todos los días, dos veces al día.
Claro, problema.
Cuatro cucharadas soperas al día.
Claro.
Vale, que también el debate está ahí. Estos alimentos que son como muy reales, ¿no? Y alimentos que son muy naturales, pues ¿qué tanto los podemos introducir el día a día? Pues bueno, está como el mundo de la nutrición dividido en dos ahora mismo, y entonces yo soy de los que pienso de que evidentemente yo siempre me llevo a lo mismo, porque es que al final lo responde todo. Los alimentos, variarlos, equilibrarlos, porque no podemos desplazar comer una fruta porque todos los días coma una tostada con mantequilla con mantequilla cacahuete natural. Entonces, no me desplaces otros alimentos,
claro.
Porque si cada día por la tarde hacemos una merienda con mantequilla cacahuete o con mona cacao con dátiles, pues a lo mejor no me vas a comer la fruta que te deberías de comer,
claro.
Porque desplaza, porque es normal, ¿no? Entonces, variamos. Si un día te apetece una mantequilla cacahuete, una crema de cacao, pues con una tostada, con fruta, con un poco de plátano, en un batido, con un yogur, perfecto. Pero otro día, con una simple fruta me vale, o con un bocadillo de atún, de tortilla, con unas nueces sin yogur también me vale, porque también son opciones muy válidas. Entonces, a veces se toman estos alimentos, he encontrado una mantequilla de cacahuete que no tiene azúcar, no sé qué, pues todos los días, ¿no?
No,
llevamos ese extremo al otro lado, ¿no?
Además, yo recuerdo que aquí hacer algún especial de desayunos de los niños, bueno, de los niños o de toda la familia, que a partir de cierta edad ya no tiene por qué ser diferente, ¿no? Y recuerdo que nos has dicho, oye, crema de cacahuete, que es muy interesante, una vez a la semana, bueno, pues una vez a la semana ya tenemos un desayuno solucionado, ¿no?
Claro, y además es que es muy interesante, energética, le gusta a las personas, es palatable, es muy interesante. Pero claro, de ahí llegar a recomendar, pues esta marca que ha salido ahora, que tiene que ver con el Real Food, pues recomienda cuatro cucharadas al día, ¿no?
Entonces, joder.
Hemos ido como a, bueno, vamos a respetar un poco las normativas legales también, porque no respeta ciertas cuestiones, digamos, legales, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo a todas las personas que están escuchando introducir alimentos de esta línea, especialmente los deportistas. Si tenemos una ruta por la mañana, vamos a hacer una caminata por la montaña, hacemos de desayuno una buena tostada de con una mantequilla de cacao y dátil, por ejemplo. Pero bueno, si vamos a estar por casa, a lo mejor, y vamos a hacer mucho sofá porque me apetece o porque ya es tu rutina, pues a lo mejor un desayuno con un poco de yogur, un poco de avena y un poco de fruta y frutos secos me vale.
Claro.
No hace
claro.
falta comer 3-4 cucharadas, aunque es un alimento muy saludable, ¿no?
Claro, es que sea saludable no quiere decir que no sea calórico. Que hay alimentos saludables que son calóricos, con lo cual el límite de el número de calorías diarias también lo tenemos que tener en cuenta,
claro,
sobre
claro,
todo
claro.
Referente a nuestro estilo de vida también, que claro, no
claro,
lo,
claro
como
claro.
decías, no es lo mismo salir a hacer una excursión que quedarte el día tumbado, con lo cual...
Desde luego. No,
es que claro, fíjate que es verdad, empiezan a hacernos confundir el tema de saludable con calórico, ya no... o sea, que sea saludable... Insisto, ya sé que cada vez son más complicadas las etiquetas de los alimentos, pero un poco mirarlo todo también nos ayuda, aparte del sentido común.
Claro, porque a raíz de todo esto, tal como lo estás planteando, aparecen marcas importantes de comida rápida y basura que ahora tienen hamburguesas veganas, por ejemplo.
Sí.
Y esto genera un debate muy importante para un siguiente programa.
Claro.
Genera un debate importante porque también se camufla, entendemos el mensaje mal, vamos a decirlo, ¿no?
Claro.
Pues, alimentos reales, alimentos naturales, mejor que los ultraprocesados, y pues vamos a tener en cuenta otras cuestiones, pero sobre todo variar, no nos quedemos con que este alimento... entre comillas, ¿no? Es natural, no engorda, eso lo repito, ¿no? Ahora imagínate que yo te digo, como cada día una pierna de pollo, cada día una pierna de pollo, ¿no? A hervida, ¿no? Que parece que es como la más saludable, ¿no? Pues, es raro,
claro.
No es interesante para el cuerpo.
No, y aburrido.
Días, claro,
y aburrido,
¿no?
Al final. Oye, pues dejamos las puertas abiertas para este tema, hamburguesas veganas, que además esto está en los lineales de los supermercados también. Empieza a haber opciones y cuando empieza a haber muchas opciones y atención, o el foco mediático se centra, aparecen productos que no todos son lo que parecen. Con lo cual, es un tema que creo que podemos tratar. Ho farem amb el Christian Didier, que es nutricionista, que el tenim aquí cada dijous y que el trobes a Disanta Nutrición. Christian, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gracias.
I nosaltres ens plantem ja a la una de la tarda. Ara els serveis informatius de la cadena COPE ens posaran al dia. Soc el Ricard Álvarez. Nosaltres demà hi tornarem a les 12:20, però d'aquí uns minuts arriba les escapades de COPE amb el David Velasco, moltes propostes de cara al teu temps de lleure.